Gràcies, no hi ha temps per més. Salvador Aragonès, Ignasi Ferreres, Lluís Sols i Carme Borbonès, fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ara són les 9, última hora informativa amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després entrevistarem Arturo San Agustín, escriptor i periodista, que acaba de publicar un interessant llibre sobre la Jornada Mundial de la Joventut a partir de la seva vivència en presència del Papa a Madrid a l'agost passat. Tot això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, admet en una entrevista a TV3 que a Espanya no hi ha diners per al pacte fiscal, però afegeix que el que cal és pactar el contingut i els terminis del nou finançament amb Mariano Rajoy. El governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no descarta la creació d'un banc dolent que inclogui els actius de pitjor qualitat de les entitats financeres. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, vol que els alumnes de primària llegeixin com a mínim 25 llibres l'any i els de secundària 30. Aquesta proposta, que s'inclou en el Pla Nacional de Lectura 2011-2015, té per objectiu millorar els índexs de lectura dels catalans i apropar-los a la mitjana europea. Esports, el Barça prepara el partit de demà de Lliga al Camp del Llevant. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Amb l'objectiu de sumar els 3 punts contra el qui va ser un dels equips revelació de la Lliga i que actualment ocupa zona de Champions. Just abans, a les 6 de la tarda, el Madrid té un desplaçament complicat al Molinón, a camp de l'Sporting. Avui a Can Barça tothom molt pendent de la sanció que li puguin imposar a Gerard Piqué des del comitè de competició per la groga que va veure dimarts contra el Rayo. Tot apunta que el defensa no serà sancionat en 2 partits tal com reclamen els mitjans de Madrid perquè el col·legiat no ho va reflectir a l'acte. L'Espanyol jugarà també demà, en aquest cas, a les 10 contra el tercer de la Lliga, el València, a Mestalla. Els blanquiblaus intentaran retrobar-se amb el gol, un problema que ja fa algunes setmanes que arrossega. Aquest migdia a Sevilla comença la final de la Copa Davis de tennis entre Espanya i l'Argentina. Rafa Nadal jugarà a les 2 contra Juan Mónaco i més tard David Ferrer s'enfrontarà a Juan Martín del Potro. I acabem amb neu. Demà Vallter 2000 i Vall de Núria seran les úniques estacions d'esquís catalanes que obriran amb poques pistes obertes per culpa de la climatologia. La resta ho anirà fent quan el temps millori. El preu del forfet serà una mica inferior als 20 euros.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 8:45.
El primer cafè de Ràdio Estel. L'actualitat des d'un altre punt de vista.
Ràdio Estel.
Oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb llum pròpia divendres a les 8 i uns minuts de la tarda de nit. Res no és impossible. Això ho diu Xavier Gabriel, que és el fundador de la Bruixa d'Or i un dels empresaris més destacats d'aquest moment. Xavier Gabriel, la Bruixa d'Or, també ens parlarà d'una qüestió molt peculiar, que és, o serà, el primer turista especial espanyol. Xavier Gabriel, amb llum pròpia, Ràdio Estel, Ràdio Principat, divendres, 8 i uns minuts de la tarda nit. Estan convidats.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El millor per la teva casa. Els jocs de llit i les fundes nòrdiques d'Hipercor. I amb aquesta ofertassa 2x1 és hipermillor. Emporta-te'n dues i paga'n només una. Combina-les com vulguis. Et regalem la d'un import més petit. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Al Club Més Amics ens proposem cada dia renovar el teu temps lliure. Per això et proposem a tu viatges, excursions, activitats, descomptes. Regala't nous amics i experiències noves. Apunta't al Club Més Amics des de només 20 euros l'any. Truca'ns al 93 409 27 70 i te n'informarem. Club Més Amics. Volem amics com tu. 93 409 27 70. L'altra cara del dia.
Un perro verde entre los jóvenes del Papa, crónica de la 26ª Jornada Mundial de la Juventud. Aquest és el títol d'un llibre escrit pel periodista, publicitari i escriptor Arturo San Agustín. Es tracta d'una crònica, així la defineix ell mateix, de fets, de diàlegs i de testimonis a partir de l'experiència de la trobada de centenars de milers de joves nois i noies a Madrid a l'agost passat i del seu encontre personal amb el Papa Benet XVI, també el seu encontre personal amb la fe, des d'una societat on es visualitzava per a tot el món aquell contacte, aquell diàleg i aquella experiència dels joves. Arturo San Agustín, durant 10 anys, va ser director creatiu a 4 de les principals agències de publicitat espanyoles. Els seus treballs van ser premiats en dues ocasions al Festival de Cinema Publicitari de Venècia i actualment és columnista del diari El Periódico de Catalunya, on també publica una entrevista cada diumenge. Ho havia estat durant molts anys. L'any 1999 va obtenir el Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme per haver innovat en aquest gènere i té, d'altra banda, el Premi Plaza Mayor de Poesia, així com la condició de finalista del Premi Antonio Machado de Narracions Breus. Ha publicat 9 llibres, un dels últims, a més d'aquest, Un perro verde entre los jóvenes del Papa, destaquen Me gusta que me haga esta pregunta o Estoy en Buenos Aires, gordo, entre molts altres. També ha escrit i dirigit 2 documentals, l'últim, a més per Radio Televisió Espanyola, titulat El Vaticano, un lugar ambiguo sobre l'elecció de l'actual Papa Benet XVI. Parlem durant els propers minuts amb Arturo San Agustín. Saludem l'escriptor i periodista i també publicitari Arturo San Agustín. Bon dia, senyor San Agustín, i benvingut.
Bon dia, què tal?
Aclarim que a El Periódico vostè va escriure com a columnista molts anys, actualment escriu al diari El Mundo.
Sí, des de fa 2 mesos, sí. I El Periódico el vaig deixar farà ara 2 anys.
Bé, què explica i què vol transmetre amb aquest llibre, potser, si em permet el comentari, inesperat en un home com vostè, que potser no té el costum de seguir de manera primordial la temàtica religiosa?
No, el llibre respon amb una reacció espontània, que estava a casa meva, era el mes d'agost, i vaig començar a sentir certs comentaris crítics, poc intel·ligents, quan comentaris crítics intel·ligents i altres que no ho són, sobre la visita de Benet XVI a Madrid. I en aquell moment vaig pensar que molts comentaris estaven fora de lloc, que alguns intentaven treure profit de la visita, i em va vindre a la memòria les paraules del meu pare, que em va dir en una ocasió, el meu pare parlava poc, era anarquista de fraternitats, no de bomba ni de... Sempre va estar en contra i es va intentar enfrontar els de la FAI, però no va tindre èxit. Va acabar en un camp de concentració. Explico això perquè la gent que ha sigut torturada o ha estat en un camp de concentració no acostuma a parlar de les seves experiències personals. Llavors, parlava poc de la guerra, parlava poc... Però sí que, de quan en quan, em deia aquesta frase que se'm va quedar gravada, no? Que em deia, en aquest país, quan tenim problemes que no sabem solucionar, sempre hi ha algú que es menja un capellà. Digues, sempre tenen això. I, bueno, va ser això, que em va vindre la frase del meu pare, el record del meu pare, vaig llegir els comentaris, escoltava els comentaris que venien de certes associacions.
Vostè refereix a comentaris molt negatius sobre la visita al Papa.
Sí, que només passen quan ve el Papa. Bueno, uh-huh. I llavors, a partir d'aquí, vaig dir, pues, escolta, vaig a fer una crònica de tot el que està passant allà.
Va pensar vostè, em limito a explicar els fets, no?
Punto. Uh-huh. Per això dic que és una crònica. A partir d'aquí, amics meus m'han preguntat... Bueno, s'ha insinuat que si m'ho havia encarregat al Vaticà, fins i tot s'ha arribat a dir com que jo vaig entrevistar, vaig tindre la sort d'entrevistar amb exclusiva mundial, dic exclusiva mundial perquè ell em va dir, bueno, no sol una exclusiva, té d'una exclusiva mundial, amb el Lombardi.
Federico Lombardi, l'actual portaveu.
El papa, pues molta gent a partir d'aquí ha deduït, fins i tot s'ha arribat a dir que m'ho va encarregar el papa. No fa falta dir que no.
Ja ho ha dit vostè, que va ser vostè mateix a partir de la frase del seu pare.
I llavors, respon amb, un intent, és un exercici de llibertat personal i d'explicar les coses com són i no com pensem que són. I a més, insisteixo, només els joves catòlics, evidentment només a Espanya, són els que se'ls censura tot el que fan i més, sense saber què és el que fan. A mi em va agradar molt, que a més ho explico en el llibre, un dels col·legues que va defensar públicament això, dient, acceptem tot tipus de joves, ocupes, de tot tipus, mentre que els joves catòlics no els hi perdonem absolutament res, els hi critiquem tot, els censurem, els estigmatitzem, que és l'Alfredo Avián de La Vanguardia. No? Va fer una... La carta del director era sobre aquestes. No?
Uh-huh. I vostè va passejar pels carrers de Madrid i els seus voltants?
Vaig començar
dies.
Per Barcelona i després vaig estar a Madrid. No?
Per Barcelona els dies previs, els dies de les diòcesis.
I és curiós perquè un dels adjectius que surt més és el normal. Normal. I és perquè la major part de gent que em deia coses era l'adjectiu que empleava, no? O sigui, començant aquí a Barcelona, vull dir que em vaig trobar amb un vellet que em deia... Es mira la joventut aquella i deia, i són normales.
Són joves d'avui dia, normals, sí, moderns.
No, però ell deia, i són normales, eh? Digo, sí, no tenen...
Per què no havien de ser normals, no? És la pregunta.
Però és curiós que quan... I a Madrid també, molta gent, no, són normales. Bueno, però és la gent que més... El que vol dir que aquí estem, encara la percepció... de que els joves catòlics no són normals, o sigui que tenen, inclusiu físicament, que tenen tres orelles o dos, no? És allò de...
Sí, sí. Senyor Arturo San Agustín, vostè parla de la realitat dels joves reunits amb el papa a la Jornada Mundial de la Joventut, també des de la normalitat i des de la visió positiva. Què és el que ha captat i ha intentat transmetre d'aquest llibre, Un perro verde entre los jóvenes del papa?
Jo intento transmetre... A veure, jo el que intento, no sé si l'he aconseguit, és demostrar... que desconeixem, la major part de gent desconeixem el que és l'Església, el que diem Església. I, sobretot, que hi ha molts... O sigui, que l'Església té molts més joves de lo que segurament fins i tot els joves catòlics pensen que són. No? Amb això, el que vull dir és que jo crec que l'Església comunica, no dic, afirmo, segurament estic equivocat, però que l'Església no sap comunicar el que realment és. La prova està que moltes de les crítiques que he tingut, per una part i per una altra, amb la qual això em va dir que anem bé,
sí.
Perquè uns em diuen que m'he vengut a les sotanes, al Vaticano i demés, i després altres em diuen bueno, que, no dic, que no acabo d'aclarir si m'he convertit o no, amb la qual anem bé. Però, per exemple, amics meus em reprotxen, no em reprotxen, sí, algú sí que em reprotxa
diuen com a crítica,
certes coses, llavors jo els dic... concretament a dos d'ells. No? Dic, però escolta una cosa, tu no em parles sempre de la Barceloneta, de que hi ha un mossèn Pau, es diu? Sí, mossèn Pau. És un gran capellà que ha sigut solidari amb el barri, que ha ajudat a les viudes i demés. I és mossèn Pau? Sí, o sigui que és un capellà. No és un capellà. Com que no és un capellà? No es diu mossèn Pau. Bueno, és un capellà, però no té res a veure amb l'Església. I l'altre és Sor Genoveva. No?
També és una religiosa.
Però no és una religiosa. No és una religiosa. És una dona extraordinària, no sé què dir, però escolta, no va vestida de monja. Jo crec que l'he vist a vegades pel carrer vestida... Bueno, sí, però no és... És dir...
Hi ha un rebuig a tot allò que soni a Església.
Quan coneixem a catòlics compromesos, de veritat, que fan el que té que fer un catòlic, o el que tindria que fer, o religioses que també ho fan, capellans que també ho fan, aquests no els associem amb l'Església catòlica. És a dir... que per la major part de nosaltres el que és l'Església catòlica és la jerarquia, només. Uh-huh. Bé, sí he contribuït a explicar que això no és així, que hi ha molts joves compromesos que, a més, no ho diuen que ho són, perquè la major part, ara, la joventut s'associa amb les ONGs, però els joves, sé de què parlo, perquè el Raval el conec una mica, els joves compromesos que no se'n van de vacances a l'Àfrica a fer fotos. O sigui, anar a certs llocs a ser solidari és molt gratificant, perquè et permet fer fotografies de lleons, d'elefants. A la cantonada de casa nostra la cosa és menys gratificant perquè és la realitat pura i dura i no és ni fotogènica, ni fotogènica, ni grata, no? I no són vacances pagades. Bueno, doncs la major part de gent que treballa a les cantonades dels barris nostres, del carrer del nostre, són joves catòlics o catòlics.
Uh-huh. Avui parlem amb Arturo San Agustín, autor d'un llibre titulat Un perro verde entre los jóvenes del Papa, editat per Edicions CAF dins la col·lecció Expressarte. Per cert, això de perro verde, per què?
Bueno, perro verde és perquè, home, ja tinc fama d'estrany en la professió, no sé. I després, sobretot per subratllar algú que és evident, però si la gent no em coneix, doncs que ja no sóc jove, saps? Tampoc. Malgrat...
Dóna la idea que vostè es va colar una mica com un personatge diferent entre els joves.
Malgrat que jo veia gent... Jo estic ara i fet 60, però... malgrat que vaig veure molta gent que cantava... Somos los jóvenes del Papa i tenien més edat que jo, no? O sigui, d'alguna manera per explicar, bàsicament, bueno, pues que no sóc jove, no? Que era una... no tan per estrany, que segurament sí que ho sóc. Suposo la prova està que per si he escrit aquest llibre, no?
Aquest llibre és recomanable, per exemple, per als qui han anat a la JMJ o per als qui no han anat i s'han quedat amb ganes de fer-ho?
Home, jo he tingut testimoni... Es veu que és... Bueno, està mal que ho digui, però està agradant bastant, amb el qual em sento... reconfortat, perquè és un llibre amb el que jo he posat... és segurament el llibre més personal que jo he escrit, amb el sentit de que crec que igual pot servir per alguna cosa més que per, uh-huh. que per la mera lectura. No?
Algun exemple?
Només sóc un periodista, vull dir, ni sóc un teòleg, ni sóc un expert en religió, sóc simplement un periodista. No? Però, llavors molta gent em diu que no... Els que el van viure, pues, que els, és la gran pel·lícula, d'un dels moments més importants de la seva vida, i altres que van viure les jornades d'una manera parcial, doncs que d'aquesta manera ho poden viure d'una forma total. No?
L'han pogut, o sigui, per tant, fa com de servei informatiu amb aquesta crònica.
Jo crec que sí.
Senyor Arturo San Agustín, li preguntava per algun exemple que ens pugui posar de situacions de jove, de noi o noia, que li hagi explicat alguna cosa impactant.
El més impactant que vaig veure és... Explicaré les dues coses. Una que em va assustar molt. Bueno, a veure, potser la data més important, que segurament per la major part de catòlics no ho és, però sí per mi i per altres que desconeixem molt del que és l'Església Catòlica, és veure que el present i el futur estan en mans dels laics. Que això suposo que... Bueno,
que són la majoria dels catòlics.
Ho sabia, sí, però jo crec que aquesta percepció tampoc es té des de fora, no? Uh-huh. I sobretot els que hem estudiat amb algun col·legi de capellans encara tenim en mente doncs, els jesuïtes, els lasalianos, els escolapis, no? Dius, l'església, bueno, sí, no sé què, són els sacerdots diocesans i després... I resulta que no, que la major part, o sigui, que el present i el futur és laic. No? Llavors, una de les imatges més que em va... més punyents va ser que em vaig trobar amb uns individus que al veure que els mirava se'm van acostar, que anaven vestits mig de cruzados... amb unes botes de muntar a cavall extraordinàries, bueno, assustaven una mica, no?
Uh-huh. Llavors... Anaven com premilitaritzats, diguem.
Sí, era una mescla de sí, de creuat, eh? Sí, de templari, i de religiós. Bueno, i, clar, vaig acostar, diu, les botes és que són un símbol. Em van dir que eren los heraldos de l'Evangelio.
Era una congregació seglar, d'aquestes com les confraries o les germandats.
Que ha nascut a Brasil, uh-huh. i que les botes, l'explicació era que sempre estem disposats a cavalgar per defensar la fe. No? Clar, llavors, saps allò? Em va recordar tiempos pasados una mica. Immediatament després vaig veure el que per mi ha sigut el símbol d'aquestes jornades. Vaig veure una noia francesa de la comunitat d'Emmanuel, uh-huh. i radiava una llum tan extraordinària. Aquesta no deia res, ni predicava, però la seva presència, la seva actitud, bueno, et feia que entenguessis moltes de les coses que segurament si ho preguntes no tindria resposta. Era la resposta total i definitiva, no? I aquestes són les dues imatges que jo diria que més em van...
Mm-hmm. I li he de preguntar també, senyor Arturo San Agustín, per la figura del personatge que presidia aquestes jornades, que és el papa Benet XVI. Què va trobar vostè en el papa, en la seva presència,
home,
en els seus gestos, en les seves
paraules?
Home, el papa,
jo amb això no puc ser objectiu, perquè jo sóc un... A mi és un... Estic seduït per aquest papa. Crec que és un intel·lectual d'una potència extraordinària. Crec que és el papa... Parlo des del punt de vista periodista, eh?
Per tant, sí, sí, sí.
Jo crec que és un... Jo crec que és el papa que necessitava aquest moment.
Malgrat la fama que entre alguns sectors tenia abans, quan era el cardenal Ratzinger.
Jo, companys italians, ja em van dir que abans d'opinar sobre el Ratzinger ja em resultava atractiu quan parlava de música, perquè és un personatge culte.
Sí, savi de molts aspectes. Culte, músic, teòleg...
Llavors, ja em seduïa la imatge d'ell, que mai em vaig creure tot el que s'explicava. I companys i companyes italians... periodistes que no tenen els prejudicis que encara tenim aquí, en aquest país, vull dir, perquè quan parlem de certs prejudicis són pròpiament d'aquest país nostre. Vull dir, no? Llavors em van explicar, escolta, l'has de llegir, no? I confesso que és el primer papa que l'he llegit amb... Bueno, ja el vaig llegir quan era cardenal, no? Uh-huh. Llavors ja estava... Bueno, ja m'agradava quan era cardenal, no? Quan escrivia. I l'únic que lamento és que pel fet de ser papa... Jo crec que no escriurà dos o tres llibres que segurament serien llibres decisius per tothom, per catòlics i per no catòlics. No? Mm-hmm. Jo sóc dels que crec que, en contra de l'opinió de l'opinió de molta gent, jo crec que ell no volia ser papa. Mm-hmm. Estic plenament convençut que és veritat, que jo, ell ho havia dit quan era cardenal, que es volia retirar per fer aquests dos o tres llibres, mm-hmm. que evidentment no podrà fer.
Fins i tot és un home que sempre ha donat mostres de certa senzillesa dintre del que és la jerarquia, que està en una posició còmoda, però, sí. Però ell sempre ha tingut molta senzillesa, ha estat home del poble, i també es comenta, dintre del secret de les deliberacions dels conclaves, que fins i tot va insistir, va preguntar, ja m'elegiu a mi? Voleu dir que m'elegiu a mi? O sigui, com reaci a acceptar-ho, després, doncs, per voluntat de Déu, ho va acceptar.
Clar, però s'ha vengut la idea, vull dir, que ell ja va...
Sí, sí.
Es va preparar i es va...
Que es va postular, es deia, sí, sí.
A mi em resulta un personatge fascinant.
Molt escoltat, també, entre els joves. Es notava el silenci dels joves quan parlava?
Sí. I sobretot, perdona, i amb el món intel·lectual em consta, jo no em considero intel·lectual, primer perquè no ho soc, i no m'agradaria ser-ho mai, soc simplement un contador de vides, no sé. Jo crec que és un papa que és el primer papa que interessa a quasi tots els intel·lectuals. Ho reconeixin o no ho reconeixin.
Sí, sí, el valorin bé o el critiquin.
Diguin que el llegeixen o diguin que no el llegeixen. No? Mm-hmm. Estic convençut.
Avui hem parlat amb Arturo San Agustín, molt interessants les reflexions que ens fa, i ja per acabar, tot recomanant aquest llibre, Un perro verde entre los jóvenes del Papa, editat per Edicions CAF, dintre de la col·lecció Express Arte, li volem preguntar per l'autèntic protagonista d'aquestes jornades, que és Jesucrist. Vostè ens ha dit abans, senyor San Agustín, que alguns li critiquen el fet que no ha aclarit si s'ha convertit o no. Ens pot aclarir alguna cosa d'això a nosaltres?
Jo diré el que els dic a aquells que em diuen que històricament no està clar si Jesús va existir o no. Llavors jo els dic, escolta una cosa, acceptem la teva tesi. No va existir. Jesús és la figura, és la persona que més ha influït de totes les persones de la humanitat, és la persona que més ha influït en tots. Bueno, acceptant la teva tesis, llavors Jesús és un miracle de Déu. Uh-huh. Llavors els deixo una mica tocats i a partir d'aquí... Bueno, és que,
sí, no, que fins i tot encara que no existís la persona...
No, a part que tu dius que... No, és que històricament no sé què. Bueno, però llavors és un miracle. Uh-huh. No, perquè és el personatge que més ha influït? Sí, bé, llavors és un miracle. I és més, i segons el teu raonament, si ha influït i continua influint, Si segons tu no va existir, ara ja existeix.
Uh-huh. I vostè, per tant, malgrat els dubtes que segur que ha tingut moltes vegades, es considera creient?
Sí. Uh-huh. Sí. Uns em venen, em diuen que soc, segurament sóc un mal creient, uns s'entenen per... Em considero anarquista, però en el sentit de libre pensador.
No en el polític, diguéssim.
No, polític. Però sí, però em considero creient. Ho dic perquè uns diuen que soy ateo, que el ateo que ha escrit no sé què, el agnóstico, no sé què. A més, és que ser ateo és molt... Uh-huh. L'ateo jo crec que és l'home que creu més. l'agnòstic ja és més prudent, no? Que diu, bueno, no estic capacitat per entendre si tot el que m'estan explicant. Però, clar, dir categòricament que Déu no existeix, s'ha de tindre molta fe per dir-ho, no?
Clar, perquè és una afirmació més contundent que la de dir crec en Déu, fins i tot, no?
Jo crec que els ateus són els que creuen més. El pas que ells no ho saben.
Doncs moltes gràcies pel seu testimoni, senyor Arturo San Agustín. Deixi'm que no accepti això de mal creient, perquè no podem jutjar-nos ningú els uns als altres. Tots tenim les nostres, els creients tenim les nostres mancances, oi? Els que teòricament poden ser considerats bons creients i els no tant. I també les nostres virtuts, i estic segur que la feina que vostè ha fet, permeti'm també que ho digui, serà molt valorada i farà un gran bé i farà evangelització, que això també no és cosa només de capellans i de bisbes, sinó també de tots els éssers creats.
No m'atreveixo a dir. Jo m'he limitat a escriure un llibre.
Molt bé.
Millor que he pogut. I...
Li agraïm la seva presència, Arturo San Agustín, autor del llibre Un perro verde entre los jóvenes del Papa, crònica de la JMJ d'aquest estiu, editada per CAF dins la col·lecció Express Arte. Que vagi bé. Felicitats per aquest treball i fins una altra.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
www.radioestel.cat. Sintonitza'ns a internet i no perdis el fil.
Diuen que tot canvia en funció del nostre punt de vista i que les petites accions mouen el món. I si fos veritat?
Pots callar-me, digue'm que no és així.
El teu punt de vista pot canviar el món. Participa en la tercera edició del concurs de clipmetratges de Mans Unides. Grava un vídeo d'un minut sobre Àfrica i guanya molts premis. Entra a clipmetratgesmansunides.org i comparteix el teu punt de vista. El concurs també està obert a escoles i instituts. Aixeca la mà i digues la teva. clipmetratgesmansunides.org.
Tu pots canviar el món, tot depèn de tu.
El millor per casa teva, un portàtil. I amb aquesta ofertassa, és hiper millor. Ordinador portàtil HP Pavilion G7 449, 38 amb 17 euros al mes en 12 mesos. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Consulta'n les condicions de finançament. Oferta vàlida només a la península.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
2 minuts i mig i seran 9:45. Marina Rossell canta Moustaki. Aquest és el títol d'un disc que sortirà els propers dies i que està dedicat al cantant francès d'origen grec, considerat un trobador, Georges Moustaki, que per cert està en delicat estat de salut. Algunes de les cançons de referència de Moustaki s'inclouen en aquest treball de Marina Rossell en català.
Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre ni del tot.
Segur que molts de vosaltres recordeu aquesta popular cançó de Georges Moustaki en francès, una altra també molt coneguda, Ma Liberté, Ma Llibertat, també cantada per la cantant catalana Marina Rossell.
T'he dut amb mi arreu on tu em vas dir que jo havia de viure. I he après amb tu a fer i desobeir per tal de ser més lliure. Per a fugir d'aquest temps i vèncer somrient tot el que ara m'atura. I no em deixa collir una rosa dels vents sota el raig de la lluna. I m'he sotmès a tots els teus desigs i les teves manies. Jo que t'he dat el meu darrer vestit, el darrer que tenia.
Amb Ma Llibertat i l'Emetec, homenatge a George Moustaki, acabem la primera mitja hora de la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Ara mateix l'última hora informativa, els titulars amb la Carolina Costa i de seguida el cinema i la televisió. Tot això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. L'atur continua creixent a tot l'estat, però es modera aquí a Catalunya. Només ha crescut el mes de novembre en 111 persones i ara hi ha 616.000 persones aturades al conjunt de l'estat. L'augment és de 59.500 i ja són 4.420.000 les persones que no tenen feina. Uns 400 representants sindicals estan concentrats des de 8:15 del matí a les portes de la presó Model de Barcelona per protestar contra les retallades a la funció pública. Aquesta protesta coincideix amb la reunió novament entre sindicats i govern català per negociar aquestes retallades a la Conselleria de Governació. El governador del Banc d'Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no descarta la creació d'un banc dolent que inclogui els actius de pitjor qualitat de les entitats financeres. Esports, el Barça prepara ja el partit de demà de Lliga al camp del Llevant. El Real Madrid juga abans, un partit complicat al camp de l'Sporting, i aquest migdia comença la Copa Davis de tennis, la final entre Espanya i Argentina. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Aquesta setmana, Ignasi Terraza Trio, Live at the Living Room, Bangkok. Els divendres a les 10 de la nit, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz. Decora el teu Nadal amb l'arbre solidari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Natural, sostenible i d'origen 100% català. Preus de 35 a 50 euros i 3 mides per triar. Fes la teva compra al 93 409 2770 o des de radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Aquestes festes fes lloc a casa. Arriba l'arbre solidari.
El millor per casa teva. Vaixelles i cristalleries Luminarc. I amb aquesta ofertassa és i per millor. Vaixella de Luminarc de 30 peces de porcellana decorada per 24,90 euros. I les copes de bioxampany model Enchanté per 1 euro cadascuna. Quina sort per Nadal tenir Intercor. Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 3 minuts de 9:15, arribem ja a la recta final de la setmana per al primer cafè de Ràdio Estel i, com sempre, ho fem parlant de cinema i televisió, secció que, amb la col·laboració de telespectadors associats de Catalunya, sempre compta amb la presència de la Montse Bros. Bon dia.
Bon dia, Ignasi.
I també amb la participació de Carles Martínez. Carles, bon dia.
Bon dia.
Una mica més tard s'incorporarà la Carolina Costa, que va poder assistir als Premis Ondas dimarts. Em sembla que tu, Montse, també, oi?
També vam, ens vam trobar i és que podem, som testimonis excepcionals d'aquesta gran gala que ja explicarem més endavant.
Dimecres, perdó, va ser dimecres, el dia 30 de novembre. Comencem amb les estrenes cinematogràfiques. Jen Eyre, una pel·lícula de Cary Fukunaga. Carles, què ens expliqueu d'aquesta pel·lícula?
Montse, deixa'ns sap una estona.
Sí, perquè jo sóc una fan, m'he llegit el llibre i ara tinc unes ganes de veure aquesta pel·lícula.
És un clàssic de la literatura i molts ja coneixereu la història, però què ens pots refrescar, Montse?
Doncs sí, bueno, primer de tot dir-vos que és una pel·lícula, és una història literària que s'ha adaptat 18 vegades al cinema i ha tingut 9 versions de la televisió. Per tant, com tu deies, és una pel·lícula que molts ja sabreu de què va i segurament també us heu llegit el llibre. Però per a aquells que no us en recordeu, pues refresquem la memòria i dir-vos que Jenner és una noia que queda orfa i la seva tieta de mala gana es fa càrrec d'ella. finalment l'acaba enviant a un orfenat on torna a estar tractada de forma cruel perquè la seva tieta també la tractava bastant malament i als 18 anys abandona l'orfenat i comença a treballar a Thorfield que, com a institutriu. Allà coneix el senyor Rochester, que és l'amo de la finca, i a més veurem que comença a haver una connexió especial entre ells dos.
Jane, ¿hay algo que puedo hacer? Ya estás haciendo algo. ¿Puedo verlo? Oh, son fantásticos. ¡St. John! No, Mary, por favor. Mira qué hábil es Jane.
¿Así me percibe, señorita Elliot? Vaya. Sí que soy fiero.
Has dit, Montse, que hi ha moltes adaptacions. Què aporta?
Un tràiler, per cert, molt sobri. Molt...
Sí.
No, molt silenci.
Silenciós.
Ve com estrany, d'acostumats a sempre escoltar de fons molta música.
Amb música, els sorolls, oi? Ha costat una mica d'interpretar, però bé, també diu sobre la pel·lícula, no?
Exacte.
Què és el que aporta, com dèiem, de nou, aquesta versió que ens arriba de Jane Eyre?
Doncs mira, la Kari Joji Fukunaga, que és la directora, realment acull aquesta genera molta coherència en el guió de Moira Buffini, que Moira Buffini fa un guió molt cinematogràfic, tot i que hem de dir que és una història molt literària. Aquesta autora ja va debutar amb el llargmetratge Tamara Drew, que també va adaptar, curiosament, la Keri Joji Fukunaga, és a dir, que va dirigir.
Molt bona, per cert, la de Tamara Drew.
No l'he vist, m'agradaria molt veure-la perquè tothom, bueno, va tindre molt bona acollida, molt bona crítica. Doncs Buffini atrapa aquest trex de Charlotte Bronte i desgrana les trames, els personatges i els principals polsos dramàtics i humans que aglutina aquesta història ja clàssica de la literatura. Després de seleccionar, reorganitzar i trastocar l'estructura lineal de la novel·la, és a dir, que no veurem una història lineal, aconsegueix un bon efecte sobre la caracterització dels protagonistes i sobretot del seu conflicte que hi ha. Aquesta nova Jenner, la que ens arriba, és moderna, però la veritat en el mateix temps és clàssica i ofereix un perfecte equilibri entre el drama romàntic amb un toc gòtic ben mesurat i també un thriller en un entorn quotidià.
Els dos actors protagonistes, Mia Wasikowska i Michael Fassbender, són dos intèrprets en alça.
Doncs Mia Wasikowska, per aquells que no ho sapigueu, és l'Alicia en el País de les Meravilles de Tim Burton, i en Michael Fassbender, com deies, és un intèrpret en alça perquè va guanyar el Lleó a millor actor a Venècia. A més,
i l'estem veient en una de pel·lícules que espanta. Ja, perquè...
la del Mètodo, que vas parlar tu l'altre dia.
El Peligroso, sortia des de 300, l'hem vist a moltíssimes
pel·lícules. Crec que s'està convertint en un actor de culte. No? Ara tothom vol anar a veure pel·lícules d'aquest senyor.
Sempre bones, les que escull. Té mirada, sap on ficar-se.
Té un bon ull per als guions. Doncs els dos actors són molt creïbles com a Jenner i com a senyor Rochester i fan versemblant una història d'amor, amistat i profunda comunicació entre persones que són molt diferents d'edat i de condició, perquè si sabeu la història, doncs es porten molts anys i a més ella és com pobra i ella, en canvi, és de classe social alta. També veurem com es parla sobre el dolor per la manca de la família, el debat entre passió i moralitat, i la seva possible harmonia, i tot a través de seqüències poc parlades, com ja veiem el fragment que hem escoltat, però que no estan buides i que ressalten, paradoxalment, el poder sanador d'escoltar, conversar i pensar en qui tens davant. Per tant, una pel·lícula que recomanem, bueno, però moltíssim.
Són els grans temes que aborda, temes clau, aquesta pel·lícula que ens recomaneu. Gràcies, Montse. Doncs parlem ara de La Conspiració, la segona pel·lícula que avui presentem, de les estrenes. També ens arriba un bon cinema nord-americà, Carles, de la mà, en aquest cas, d'un director que també és actor. De qui parlem?
Doncs ni més ni menys queden Robert Redford, un actor que de ben segur recordarem
tots.
No
necessita presentació.
Exacte. No presentació. Memòries d'Àfrica, El hombre que susurraba a los caballos, Dos hombres y un destino. Doncs bé, ara tenim a Redford darrere les càmeres i ens presenta un drama judicial que gira entorn a un fet molt important, l'assassinat d'Abraham Lincoln.
En una època convulsa, un assassinato obligará a un joven abogado a enfrentarse a una conspiración.
¿Ya sabes que el juicio a los conspiradores comienza hoy?
¿Y qué podemos hacer?
Defender a uno de los ocho.
¿Entiende de qué se le acusa? ¿Que si es culpable podrían ahorcarla?
No soy una asesina.
Su hijo fue el único que logró huir.
Son los mismos seres despreciables contra los que luchaste arriesgando tu vida. Ten cuidado, hay gente muy importante detrás de todo esto.
¿Alguna vez le ha importado algo más que su persona?
No sé qué ocurre en ese juzgado. ¡Orden! Ustedes dictan las reglas, eligen a los jueces. ¡Orden! La acusación no tiene límites. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar?
¡Basta!
Es inocente.
No permitan esta injusticia solo por venganza.
Alguien debe pagar por ello. Es lo que el pueblo quiere.
¿De qué trata exactament?
Ara sí que tenia més musiqueta,
Sí.
És més comercial, potser.
Era més agraït, nosaltres que no tenim imatges, de presentar-lo.
Doncs mira, acaben d'assassinar a Lincoln i detenen a 8 persones acusades de conspirar per matar el president, el vicepresident i el secretari d'Estat. L'única dona que hi ha entre els culpables és Mary Surratt, que regenta una pensió on l'assassí de Lincoln, John Wilkes, i els seus còmplices van executar el magnicidi. Mary Surratt, recordem que va ser la primera dona executada pel govern federal dels Estats Units, un fet important. Què cal tenir en compte?
A Robert Redford sembla que li agrada això de realitzar cinema polític.
Sí, totalment. La seva pel·lícula anterior era Leones por Corderos, de l'any...
A mi m'agrada molt, que més parlava sobre el tema de la guerra civil... de la guerra...
Afganistan.
Exacte, des de diferents perspectives i d'Iraq.
Sí, sí, és a dir, trobem, no?, que hi ha com... No sé, el Robert Redford sembla que tingui una afició, no?, per aquest cinema polític. Òbviament, això és més actual que l'assassinat d'Abraham Lincoln, però diguem que es podria englobar dins el mateix sac, no? Ara què fa? Doncs que tracta un dels successos que més han marcat el continent nord-americà, que és aquest assassinat de Lincoln, del que, per cert, Montse, Spielberg estrenarà un biòpic protagonitzat per Daniel Day-Lewis.
És a dir, que està de moda ara.
Ara està de moda, Lincoln s'ha posat de moda.
Ha retornat.
Doncs, sí,
totalment. Doncs pel·lícula recomanable, doncs.
Pel·lícula recomanable, ens ofereix una interessantíssima història ambientada al segle XIX sobre judicis, sobre dilemes morals, sobre corrupció política en temps d'una Amèrica, recordem, dividida per la Guerra de Secessió, que acabava de finalitzar. I ja dic que jo, sincerament, no és només que els actors estiguin bé, no és només que la reconstrucció històrica sigui impecable, és que, a més, la pròpia història és genial. En Robert Redford és un home... permeteu que us digui, sap fer Diana, no? És a dir, ho veiem als westerns, quan treia les pistoles sabia fer Diana, i ara ho torna a fer Diana, però ho fa darrere les càmeres amb aquesta pel·lícula genial que es diu La Conspiració.
Doncs podem dir que avui hem començat la secció de cinema amb dues molt bones pel·lícules. Anem a la tercera, In Time, Carles.
In Time. Anem bé d'hora o no?
Anem ja una mica ajustets, però anem bé.
Jo t'ho comento perquè en aquesta pel·lícula els personatges sembla que s'estiguin qüestionant tot el rato. Anem bé d'hora? Quina hora és? Per què? Perquè és un thriller futurista,
sí,
marcat tot el rato pel temps.
Ojalá me quedase tanto tiempo como horas tiene el día. ¿Y el resto?
No has llegado a la cuota.
Cada vez mi jornada es más larga.
Igual que la cuota. 2 horas.
Siempre ha valido 1 hora.
Ahora son 2. Ha subido.
Son 2 horas caminando. Y solo tengo 1 hora y media.
Más vale que corras.
Los pobres tienen que morir. La realidad es que hay tiempo para todos. Hay gente con 1 millón de años mientras la mayoría vive al día. Para que unos pocos sean inmortales, muchos deben morir. Nadie debe ser inmortal si para ello otros deben morir.
Tú no eres de por aquí, ¿a qué no?
¿Qué te lo hace pensar?
Eres un poco distinto.
Ven conmigo. La cámara ha captado algo sospechoso.
Se llama Will Salas.
No debería estar ahí.
¿Qué vamos a hacer? ¿Robar?
¿Es robar lo que ya fue robado? Se lo haré pagar.
Ens transmet la sensació d'interpretar el temps, no? D'estar pendents del rellotge.
Totalment, totalment. A In Time passa justament això, estem pendent del temps. En un món, imagineu-vos, en què s'ha aconseguit anul·lar el gen que provoca l'envelliment i totes les persones aparenten sempre tenir 25 anys. Però què passa? Que a partir d'aquests 25 anys només els hi queda 1 any de vida, una cosa molt rara. Els rics van emmagatzemant, per dir-ho d'alguna manera, anys de vida, i els pobres viuen en una carrera diària constant per aconseguir minuts d'existència. I en aquest context, tot aquest panorama futurista, un jove, el Justin Timberlake, que fa, diguem, d'heroi del proletariat, és perseguit per la justícia acusat d'un crim que no ha comès. És a dir, una mica una història trillada dins un argument interessant, perquè al cap i a la fi ens està parlant del present.
Home, en el
problemes
fons,
de rics i pobres...
El director d'aquesta pel·lícula és el mateix de Show de Truman, i el Show de Truman era una pel·lícula molt interessant que et feia pensar molt, i totalment un argument diferent. Per tant, no, tampoc pot decepcionar aquesta pel·lícula.
Sí, és a dir, correctament, gràcies per l'aportació, Once. Està molt dins la línia del Show de Truman perquè parla de societats falsament utòpiques i d'una persona asfixiada dins aquesta societat. No està al nivell del Show de Truman, però és una pel·lícula interessant. També la podem recomanar.
Molt bé. In Time, Carles Montse, 3:15, anem just in time, podem dir, eh? I anem a Happy Feet 2, una altra de les pel·lícules, a tot color i en 3D. Amb Happy Feet 2, els pingüins tornen a saltar sobre la pista de ball. Què passa amb aquesta seqüela?
Doncs en aquest cas, el pingüí ballarí Mumble té un problema. El seu fill Eric no li agrada moure l'esquelet. Una gran tonteria d'història posada al servei de l'animació virtual i totes les filigranes tècniques que això comporta avui en dia.
¿Qué es esto?
Es la ola del cambio. Tenemos que unirnos a ella.
5, 4, 3, 2.
Pero hay muchas razones para bailar.
¿Cuál es la mía, pa?
La única forma de averiguarlo es intentarlo.
Vamos, hijo, agitemos este mundo.
Dime cuál es el secreto.
Eric, no estuvo tan mal.
¿A dónde vas?
Me voy. Quiero ser libre, Bill. ¿Crees que se hayan escapado?
¡A caminar!
¡A caminar!
¡A caminar!
¡A caminar!
Toda la población está atrapada por paredes enormes de hielo y nieve.
¿Qué puedes...?
Happy Feet 2, ¿val la pena anar-la a veure, Montse?
Doncs sí, val la pena anar-la a veure en família, perquè Happy Feet 2 és cinema molt visual. De fet, allò que té de bo aquesta pel·lícula és només l'aspecte visual i musical. La història és molt simple i no podem dir que diverteixi escoltant-la. Per tant, crec que el millor que podeu fer és anar-la a veure i deixar-vos anar per les imatges, que a més és en 3D.
Acero Puro, una altra estrena, també ens arriba dels Estats Units, la pel·lícula d'acció que ens presenta el Carles. Endavant.
Ens arriba als Estats Units i s'endevina comercial des de lluny, destinada al jovent principalment, i pels que no us hagueu vist el tràiler us diré que és una mescla de robots i de boxa. Els combats de futur ja no són entre persones, sinó entre robots. Tenim un protagonista que es diu Charlie, és un pugil retirat, ara pare d'un fill, que està passant una mala època com a promotor de combats. Un dia troba un robot abandonat i decideix entrenar-lo. El resultat, una pel·lícula que tracta sobre l'acer, però que té la consistència del cartró mullat.
Per què, això?
Doncs perquè és una història que he vist 100 cops. Típic drama amb relació de pare i fill a l'antiga, molts clichés, molta adulcoració també, és a dir, que busca la llagrimeta fàcil. Aquesta pel·lícula és el clàssic es deixa veure, que dirien a vegades els de la Fotogrames, però vaja, està protagonitzat per Hugh Jackman i només per això, no, Montse, ja seria un reclam una mica pels grans públics.
Una pel·lícula de les típiques.
Sí, perquè el Hugh Jackman és el Lovett, no? Llavors la gent l'associa.
La gent el va veure per això. Però vaja, una història de les de sempre.
I acabem el cinema recordant que avui també s'estrenen aquestes altres pel·lícules, El verano de Martinoa, Afinidades, i una altra seqüela prescindible que es titula Vicky, el vikingo i el martillo de Thor. Deixem aquí el cinema i passem a parlar de televisió quan passen ja 2:30 de 9:45. S'ha incorporat la Carolina Costa. Carolina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, ens parlaràs dels Premis Ondas avui i també la Montse. No sé si voleu que comencem per aquí, pels Premis Ondas.
Sí.
Què destacaríeu de la gala de dimecres al Teatre del Liceu?
A mi el que més m'agrada, bueno, a part que el Marc va ser excepcional, els moments d'humor que va haver, perquè va presentar la Gemma Nierga i el Robinson, però va haver els moments d'humor amb el Corbacho i el Paco León, i l'altre, com es deia, no sé, bueno, l'altre no és tan conegut, el Goyo González?
Sí,
o
Goyo González, ai, de José Corbacho.
Jo realment em va agradar molt els punts d'humor que van... És a dir, va fer que la gala no es fes pesada. I el guanyador més interessant va ser el Jordi Évole, que a més tothom el va aplaudir. Va ser divertidíssim perquè va venir amb la seva sogra i va pujar a dalt l'escenari amb la sogra. Sí, perquè sí. Volia veure, va dir, a l'Anna Rosa Quintana. I tot i que, pobre, al final es va caure al baixar de les escales. Va ser un moment una mica crític. I va ser una gala bastant entretinguda.
Jo vaig poder estar molt a prop a la platea, seguint, també vaig tenir aquesta sort de seguir aquests Premis Ondas al Liceu i destacar sobretot els premiats, són molt Jordi Évole, Jordi Basté, per la seva trajectòria, Ana Rosa Quintana, els serveis informatius de Televisió Espanyola, i sobretot aquestes reivindicacions i aquest orgull dels mitjans de comunicació, de la feina diària, dia a dia, que intenten fer uns professionals amb independència, també amb rigor i en aquests moments difícils, també pels mitjans de comunicació, tant
de proximitat
com públics i de proximitat també.
L'Albert Tom, sobretot, va recordar tot el tema de l'Hospitalet TV.
Exacte.
I també va estar present la polèmica aquesta de que les ràdios ara han de pagar per tenir accés al
també
camp i poder retransmetre.
El futbol, sí.
Exacte. Llavors es va donar un premi de totes les ràdios, de la Ecope, Ser, Onda Cero, com un premi conjunt per tota aquesta gent que dia a dia intenta doncs, aproximar el futbol a través de les zones, bueno, i ara que hi ha aquests problemes doncs, que s'han de pagar. Bueno, suposo que el Ramon ho podria explicar millor que jo. Però
vaja, és una realitat, forma part de la història de la ràdio, sobretot la recent, els diumenges a la tarda o també els dissabtes al vespre.
Això va estar molt present.
El sí. problema actual, si els estadis que no els deixen retransmetre els partits en directe, per exemple,
si no paguen, una...
si no paguen de moment no hi ha acord i ho fan des de on poden.
Des d'un bar, per exemple.
Inaudita, podríem gairebé dir, en els mitjans de comunicació que no puguis accedir on es troba la notícia, que seria aquest el fet, és a dir, que no ho puguis veure com a periodista, com a comunicador en directe el que està passant per explicar-li a la gent, a qui t'escolta, a qui et segueix o a la mateixa audiència.
És un obstacle molt important i vaja...
I ha topat això amb una reacció social també. Molt, molt important.
Creieu que canviarà o que realment...
S'està actuant, ens consta que s'està actuant per defensar el dret a la informació, que aquest és el gran cavall de batalla.
Van recollir el premi conjuntament de diferents mitjans de comunicació, és a dir, que es veu una unió de tots els mitjans en aquest sentit, que també això és un fet, podria ser destacable.
Doncs bé, algun detall més d'aquests Premis Ondas, que sempre reuneixen molta gent. Hi havia l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, algun...
Duran i Lleida, estava.
Sí, també.
Tomàs no va venir, estava Duran i Lleida.
Toni Bennett va amenitzar tota la gala. Com deia la Montse, moltíssim, moltíssim humor. També molts professionals, això, de tant espanyols com també catalans. I sobretot també alguns actors. També la interpretació va ser premiada.
La Blanca Suárez, per exemple, del Barco, que ara també ha treballat amb Almodóvar, que va vindre amb el seu nòvio, que era Miguel Ángel Silvestre, i va ser el que va causar més bogeria, que a mi em va decepcionar quan el vaig veure de prop, sincerament. I qui més vam tenir? I pensa l'Emilio Gutiérrez Cava, que va guanyar també com a millor actor, que recordem que també va guanyar un Zapping, és a dir, bastants premis coincidien, Atrapa un Millón...
També emoció, Juan Ramon Lucas també a la ràdio Els Matins també va recollir
un premi.
I molts d'ells, sobretot els que treballen al matí, com Ana Rosa Quintana, Jordi Basté o el mateix Juan Ramon Lucas, destacaven també la compatibilitat entre la vida personal, la família, l'aixecar-se ben d'hora, com diuen.
Com ens passa aquí a nosaltres, Pep. Carol.
Exacte, no som en primera persona.
Nosaltres que ens aixequem molt d'hora i com ho compatibilitzen doncs, amb la feina de periodista, al capdavant d'un programa de comunicador, però també se'ls veia molt apassionats, això sí, hem de dir.
Hem parlat dels Premis Ondas i així hem començat la secció de televisió, tot i que els Premis Ondas no és només televisió, naturalment, però
ràdio també,
ràdio,
música.
I la ràdio té molta presència, també s'ha de dir, oi?
Sí, sí.
Ràdio, música, efectivament. Parlem ara d'altres temes de l'actualitat, ràpidament, que ens queden pocs minuts. La polèmica de la Nòria, programa de Telecinco, ha tingut les seves conseqüències.
Ha tingut les seves conseqüències perquè, com ja vam recordar, s'ha retirat Enemigos Íntimos, Resistiré, Vale, i a més, es va dir que Sálvame es baixés una mica el seu to, perquè bé, sabeu que era bastant bèstia amb tot el tema de sexe i agressivitat i tal. I sembla que això ha repercutit en la seva audiència, perquè la setmana passada Antena 3 va guanyar Sálvame en audiència, és a dir, els seus concursos Ahora Caigo i Atrapa un Millón va aconseguir millors dades des de la polèmica de la Nòria i des de que s'ha baixat el seu to agressiu i, bueno, temes molt morbosos. És a dir, que això també ens fa pensar una mica si la gent vol morbo. I potser és que estem acostumats a veure Morbo i per això la gent quan ja no ho veu pues, prefereix Antena 3.
Mm-hmm. Els concursos d'Antena 3. Que...
La Serra atrapa un milió, amb Carlos Sobera també va ser present als Ondes. Un premi justament, crec que anava amunt, no sé si era cap de programes exactament, no sabria dir ara
el nom. Crec que era cap de programes d'Antena 3.
D'Antena 3, que va destacar precisament que aposten doncs, per aquesta línia dins d'Antena 3.
Sí, que ells volen entretenir pues, de forma sense caure en els temes polèmics.
Parlem de 4, que es blanqueja encara més per marcar diferències, per dir-ho així, amb Telecinco.
És que tot això de la Núria a Mediaset, al grup Mediaset, li ha donat molts mal de caps i ara el que volen fer és 4 com el canal més blanc, és a dir, el canal més familiar i més per tots els públics. A més, 4 ha baixat moltíssim d'audiència i l'han de com, alçar. Llavors, l'opció que han pensat és pues, que facin molts concursos, per exemple, faran The Cube, XXS, bueno, que són dos programes que aviat podrem veure en aquest
tot
canal.
Tot i això, l'efecte d'aquesta polèmica que ha sorgit a la Nòria no ha afectat finalment directament a la Nòria, sinó que altres programes de la casa.
Sí, és veritat. Ni que jo crec que la Nòria aviat caurà, ja ho veureu.
Aquell rumor del Twitter no
s'ha
sí,
hi havia un rumor sí, que deien que el 3 de desembre seria... És a dir, aquest
és
demà.
És demà, eh?
Exacte, serà l'últim dia.
Però per quin motiu?
Bueno, per tot el tema de la polèmica, perquè els està costant molt, perquè inclús ja va haver una marca que es va anunciar i a Twitter la van començar a criticar un munt i tal. Una que s'havia retirat i després ara ha tornat en l'últim programa. Llavors a Twitter la van criticar molt.
Acabem parlant de les retallades a TV3, un tema que d'altra banda va sortir ahir en el programa especial de Mònica Terribas entrevistant Artur Mas. Retallades a TV3, qüestionament del model, reducció de pressupost, el perill per la Lliga de Futbol en Obert, ràpidament.
Sí, doncs bé, Mònica Terribas va recordar això, que des del pressupost del 2000 al 2012 hi ha hagut una retallada de 90 milions d'aportació pública, més del 65 de pèrdua de publicitat. Tot això va dir que ha afectat les condicions laborals dels treballadors, però també a la programació. És a dir, segons la directora de Televisió de Catalunya, la retallar els continguts dels canals temàtics no suposaria un estalvi, ja que els actuals es deuen a la millor utilització dels productes.
Perquè en un principi s'ha tret el TV3 HD, però clar, tampoc s'està produint programes especials, però això només seria per la part tècnica doncs, que s'estalvien. I el d'esports, en el fons, també aprofiten molts continguts que abans ja estaven al 33. Vull dir que tampoc s'estalvia tant en aquest sentit. Una mica sí, per el tema de retransmissió. I el gran tema del debat és que no, potser no hi haurà lliga. No? Que és el que...
Aquesta és la gran qüestió, efectivament.
Desconec els pressupostos, la gestió interna de TV3, l'únic que coneixent-la una mica de prop o que alguna vegada he pogut estar allà, doncs, garantir aquest servei públic tan, tan important per tot Catalunya que fa TV3.
Podem dir, com a titular final, gran servei públic el de TV3, que està una miqueta esquitxat per l'ombra de les retallades o afectat per l'ombra de les retallades. Gràcies, Carolina, Montse, Carles, fins la propera. Bon dia.
Fins la propera. Adéu.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Recollida de joguines noves per nens i adolescents i obsequis per la gent gran. És la 14a campanya Reis per tothom. Porta els teus obsequis a Ràdio Estel, Comtes de Belllloc 6769, Centre Cristià dels Universitaris, carrer Villarroel 81 i Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4. Informa't en el 93 487 63 63. 14a campanya Reis per tothom. Amb tu estrenarem il·lusions. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals continguts inclosos en l'edició d'aquesta setmana del setmanari Alba. ens destaca els principals temes de la revista en la seva edició d'avui divendres. Javier Torres, des de la redacció d'Alba. Javier Torres, buenos días.
Muy buenos días, Ignacio.
¿Qué nos ofrece Alba en su número de hoy?
Esta semana destacamos en la portada el quinto aniversario del Congreso Lo que de verdad importa, una iniciativa que enseña a vivir la vida a través de los testimonios de personas que han superado experiencias traumáticas. En la sección Sociedad analizamos la famosa serie de televisión Los Simpson, una creación de Matt Groening en la que critica duramente a la sociedad norteamericana, excepto a una institución, la familia. En Panorama publicamos algunos ejemplos de los escándalos más sonados en las principales casas reales europeas. En el apartado dedicado a la religión nos hacemos eco del imparable avance del protestantismo en Centroamérica. Por último, en la portada de Cultura hay un artículo en el que nos preguntamos ¿qué es el arte contemporáneo? ¿Decadencia o genialidad? Todo esto y mucho más ya lo pueden encontrar desde hoy en Alba.
Aquests i altres temes al Setmanari Alba, una revista que es troba en punts de venda habitual de premsa i també es pot adquirir per subscripció. ¿Nos puedes indicar cómo podemos pedir información sobre suscripciones?
Pues sí, nos pueden llamar al 91-510-9110 o a este mismo número, pero acabado en 14.
Muchas gracias, Javier Torres. Hasta el próximo viernes, aunque sea para muchos día de puente, nosotros estaremos aquí, o sea que si os va bien, pues también contamos con vuestra colaboración.
Nosotros también trabajamos. Muchas gracias, Ignacio.
Hasta luego.
Hasta luego.
I per a molts és pont també dilluns, però nosaltres us acompanyarem a les 8. Que tingueu molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Que vagi bé. Ràdio Estel.